des del centre Ara i Així, també hi tenim els nostres estudis avui a l'Anna Bertran, que és psicòloga i és fisioterapeuta. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Ens portes un nou tema aquesta setmana. Podem saber de què es tracta? Quin és?
Parlarem avui sobre el sentiment de soledat i d'incomprensió durant el procés de malaltia, tot i que crec que és un tema que és molt aplicable també a qualsevol persona que estigui passant qualsevol situació de la vida.
Per on començaríem tractant aquest tema?
Per on començaríem? Per saber què és aquest sentiment de soledat o d'incomprensió. És un sentiment, una emoció que se sent quan una persona sent que el seu entorn no l'entén, no la recolza, no se sent compresa. I és una cosa que ens pot passar molt habitualment, no? Que nosaltres tenim la sensació de que en el nostre entorn qui necessitem que ens entengui no ens entén. Llavors ens sentim sols.
Mm-hmm.
Aquest és el primer punt, no? És a dir, el poder identificar que jo m'estic sentint sola, no? És una cosa que pot sentir tant la persona que pateix la malaltia, bé pel fet de sentir que al meu entorn, a vegades, moltes vegades, les persones banalitzem el que els altres els hi passen. Ai, m'han diagnosticat un càncer de mama. Ui, això avui en dia no passa res, no passa res, perquè això ara ja hi ha molts tractaments, de més. Aquesta persona es pot sentir, evidentment, molt sola i molt incompresa, no? Però també és algú que li pot passar a la persona cuidadora o a la persona acompanyant, que potser es bolca en la persona malalta o en la persona que té que li han diagnosticat la malaltia, i també sent que per mi ningú es preocupa de com estic, ningú em pregunta si estic bé o si no, si estic portant bé tot aquest procés, i em sento sol o sola.
Tenint en compte que tots ho portem i ho gestionem com podem i que tots som diferents, no? Que aquest també és un punt com bastant a tenir en compte i determinant.
És que aquest és el punt
clau
de tot. Clar. De tot en la psicologia i en les emocions. És a dir,
que donem per fet, no? O pressuposem, pensem que l'altre necessita, vol o no vol, o el que sigui, no? Des del nostre prisma.
Exacte. De fet, una de les coses que t'anava a dir és quines són les principals causes que provoquen, que ens poden provocar aquest sentiment de soledat i incomprensió. La causa número 1 és la dificultat per expressar les emocions o per expressar les nostres necessitats. Si jo no sóc capaç d'expressar el que jo necessito, molt probablement els demés pressuposaran com se suposa que jo m'estic sentint i ho pressuposaran en funció del seu prisma, és a dir, de com ells viuen aquestes emocions, de com crec que jo estaria si estigués en la situació que està aquesta persona. Bueno, el que diem sempre, en funció de les vivències, de les experiències, del com ens han educat.
De
no?
Les motxilles que portem i arrosseguem.
De les motxilles que portem i arrosseguem, exacte.
I de com hem viscut moltes de les nostres experiències, no? Que és el que hem acabat aprenent a gestionar-ho o a portar-ho a la vida, que estem com molt marcats amb aquests patrons.
Exacte. Moltes vegades no en som conscients perquè portem tant de temps a la nostra vida seguint un mateix patró que al final no acabem sabent si aquest patró és realment nostre o és adquirit, perquè jo quan era petita a mi em van dir no has de plorar mai i mai t'has de posar trista. I llavors per mi posar-me trista i plorar és algo que no entra dintre de el com jo em comporto, però això no vol dir que jo ho pugui necessitar. I que si jo faig aquest treball una mica d'introspecció i de treure palla, que treure palla per mi significa, bueno, poder mirar una mica el com jo m'estic sentint és algo que sento jo de veritat, o és algo que a mi m'han educat així, o és que jo en algun moment de la meva vida em va passar X cosa i em va marcar tant que des de llavors m'he tancat i ja no sóc capaç d'expressar els meus sentiments, una mica desgranar tot això per veure realment el que necessito jo i el que jo sento, i a partir d'aquí poder-ho expressar per sentir-me menys sol o menys incomprès, no? Una mica.
Que arriba a aquest punt, jo crec que ja és molt interessant perquè seria un bon punt de partida, perquè moltes vegades ni ens ho plantegem, no?
Exacte.
I això ho deus veure molt a consulta.
Moltíssim. De fet, mig-mig, perquè a mi la persona que m'arriba a consulta, en el fons, és algú que ja s'ha adonat de que hi ha algo que no està funcionant. I això ja és molt bo. És a dir, hi ha persones que ni tan sols es plantegen això i són les persones que no m'arriben a consulta i potser són les que més ajuda necessitarien. Què passa? Que, clar, un mateix, o sigui, només és un mateix el que pot decidir necessito ajuda i vaig a demanar-la, no? Si tu no veus clar que la necessites l'ajuda, No faràs res per canviar-ho.
I sempre esperaràs que siguin els altres que ho facin. És el camí més fàcil.
I sempre et pensaràs que són els altres potser els que tenen la culpa o els que no fan bé les coses.
Els responsables.
Els responsables, no? Sí, exacte, el tirar pedres cap a fora, no? Una mica. Llavors, el primer pas és aquest, ser conscient de a on recau la responsabilitat, com em sento jo realment i poder arribar a aquest punt, no? Que jo sempre dic, a vegades, mira, ahir just, bueno, feia una xerrada a l'associació, al grup Iris, d'aquí del càncer de mama, i una de les assistents deia, és que jo, quan em van diagnosticar el càncer, no tenia cap altra opció. Vaig haver de tirar endavant sí o sí perquè no tenia una altra. I jo li vaig dir, això segur que no és veritat. Segur que hi havia més opcions, però tu en aquell moment...
És l'única que veies.
És l'única que veies. És l'única que veies i... Bueno, per com tu eres en aquell moment, tampoc ara ens hem d'anar a culpabilitzar, vull dir, però per com tu eres en aquell moment, pels recursos que tenies, no vas saber veure una altra opció. I després, anar desgranant, vam veure que resulta que sí, que hi havia més d'una opció en aquell moment, no? Llavors, sempre és important que les persones ens plantegem, segur que jo no veig cap altra sortida, segur que no tinc cap altra sortida o és que no l'estic veient? Només d'arribar a aquest punt de reflexió, si realment dubtes de que potser no l'estàs veient, aquest és el moment de demanar ajuda. I potser sí, d'anar a veure un professional seria l'ideal, però si no, comentar-ho amb un amic, comentar-ho amb algú que sàpigues que et pot donar un altre punt de vista de la situació. I aquest també pot ser un bon punt d'obertura. Mm-hmm. Llavors, tornant una mica a tot el tema que portàvem, no? Una de les coses, de les causes principals que ens adonem és la dificultat per expressar emocions, però també és molt important que a vegades passa, en el cas de malaltia, que les relacions canvien. Quan jo tinc una malaltia o el meu familiar la té, les prioritats canvien. Per tant, la forma de relacionar-me amb el meu entorn també és diferent.
Perquè, lògicament.
Clar, lògicament, només faltaria. I a vegades el nostre entorn no sap entendre aquest canvi. Que aquí també hi ha una part de responsabilitat sobre la persona que se sent sola, que és anar a l'altre i dir-li, mira, em sap greu perquè potser penses que ja no et tinc en compte o que mai tinc temps per quedar, però que sàpigues que és per això, per això, per això. I a vegades el que es troba malalt o el que és el familiar ens quedem en una situació de dir, bueno, és que l'altre ja ho hauria de saber, que jo estic passant un mal moment. I sí... I tens raó, perquè suficient tens tu amb el que tens com per a sobre estar pensant en tots els altres. Jo aquí 100% hi estic d'acord, però moltes vegades no som conscients que l'altre no, realment no és capaç de posar-se a la nostra situació perquè no ho ha viscut.
I perquè tampoc és tan fàcil.
I perquè tampoc és tan fàcil.
Clar, per cap de les dues persones, no?
No.
És un canvi a la vida.
Exacte. I aquí entra el tema de la comunicació afectiva o assertiva, que és el que vam parlar el mes passat, que és també, doncs, si jo veig que el meu entorn no s'està comportant com jo necessito i m'estic sentint sola o incompresa, vaig i parlo. I li explico a aquella persona com m'estic sentint, què necessito en aquest moment i què necessito d'ell. I com ho està portant ell o ella, també.
Per què ens costa tant, Anna?
Perquè des del meu punt de vista crec que venim d'una generació on ens han ensenyat a
tapar les emocions,
passi el que passi, tirem cap endavant.
Tapem les emocions,
sí.
No n'hem parlat mai, no. Exacte. Tenim l'opció, no?, de mostrar-nos vulnerables moltes vegades.
Jo crec que és un tema bastant generacional, no? Va per etapes, és a dir, totes les persones que ara tenen, què et diria, 60 i pico, 70, que venen d'una època on els seus pares van passar la postguerra, on lo fonamental no eren les emocions, era sobreviure. Clar, totes aquestes persones han après a viure amb el que tenim, és el que tenim, hem d'estar agraïts i és el que hi ha i no anem a expressar emocions ni a queixar-nos. No?
És que ni tan sols sabíem el que eren les emocions, segurament.
Bueno, exacte, començant per aquí. Crec que ara està canviant molt, per exemple, amb les noves generacions. Potser tot el contrari, no? Ara es té molt en compte amb els nens petits, que puguin expressar les emocions, el tema dels límits, el tema de dir no, bueno, aquí entraríem en un altre tema, no? Això a poc a poc va canviant. Afortunadament, cada cop estem més oberts i clar, jo puc dir-te que a la consulta m'arriba molta més gent jove que no gent més gran. I això és per un tema generacional i per un tema d'educació. Però també estem aquí per això, no? Part del meu objectiu també és que tothom pugui tenir accés a aquesta obertura i entendre això, tingui l'edat que tingui, perquè mai és tard per començar a ser conscient de les coses i per començar a canviar les coses.
A identificar-les, també.
A identificar-les. A identificar-les, sí.
Què més hem de tenir en compte, Anna?
I per últim, una de les causes principals que poden produir soledat i incomprensió durant el procés de malaltia és el fet de sentir-se una càrrega, sobretot per la persona que està malalta. Això passa molt. Jo sento que sóc una càrrega per la meva família, que ara no podem tenir els mateixos rols que abans, i potser en comptes d'obrir-me i parlar i dir com em sento, decideixo comportar-me de forma totalment contrària, que és tancar-me en banda. Bueno, doncs com que jo no vull molestar, doncs em quedo a casa, doncs no faig res, i jo mateix estic provocant el fet de sentir-me incomprès. I també estic fent que el meu familiar s'allunyi o que també se senti incomprès, perquè potser el familiar està fent tot el que pot i més perquè tu estiguis bé, i també diu que estic fent malament perquè, faci el que faci, l'altra persona, el meu company de vida, no s'està sentint recolzat i s'està sentint sol. I això provoca una incomprensió, una soledat bidireccional, no? De totes dues bandes. Aquestes són les causes principals del que passa en moment de malaltia, no? Llavors, hi ha senyals que també ens ho poden indicar. Si una persona no sap si se sent sola o no, doncs hi ha alguns símptomes, podríem dir, emocionals, que és, tot i que jo parli amb les persones i els expliqui com estic, sento que les respostes que em donen li treuen importància al que dic, o és com si jo no fos important. Això ja és un símptoma de que t'estàs sentint sol o incomprès. Hi ha símptomes físics de cansament, no? Esgotament mental, esgotament físic, perquè el fet d'estar mentalment tota l'estona pensant també ens esgota físicament.
Clar.
El fet de cremar-nos de seguida o tornar-nos irritables de seguida quan algú ens diu una mínima cosa que potser en un altre moment no ens hauria molestat, també és símptoma d'estar-se sentint incomprès i no estar fent res per revertir la situació. Són cosetes, no?, que poden ajudar una persona a donar-se compte de com s'està sentint.
Doncs jo crec que ens has donat unes pautes molt, molt interessants, molt a tenir en compte, Anna, i sobretot davant de qualsevol situació, si veiem que no ens en podem sortir, per això esteu els professionals, per ajudar, i que jo crec que és molt important a tenir-ho en compte.
Em deixes acabar amb tres consells?
Em sembla fantàstic.
Quan una persona ja s'ha adonat de que s'està sentint sola o incompresa, hi ha tres coses molt importants a fer i a tenir en compte. El primer, ser autocompassiu, que moltes vegades també volem fer tant i volem donar tant que no som capaços de dir, bueno, doncs no m'estic sentint bé i no passa res, i també està bé ser autocompassiu i tenir autocura de nosaltres mateixos. Però a partir d'aquí, el següent pas i el més important és comunicació assertiva. Ser capaços de comunicar als altres sense anar-nos per les rames. És a dir, ser concrets i concisos i dir a l'altra persona com em sento i què necessito. I hi ha gent que quan jo els dic això em diuen és que jo no sé què necessito. Doncs dir no sé què necessito també és dir el que necessites. És a dir, també està bé. Dir, mira, m'estic sentint així, no sé el que necessito, quan ho sàpigues ja t'ho diré, però t'ho explico perquè entenguis el com m'estic sentint i el que a mi m'agradaria rebre ara mateix de tu. I per últim també és buscar connexions i relacions que ens facin sentir bé i que ens nodreixin. És a dir, quan ens sentim així, quan estem en un procés de malaltia, compartir temps amb les persones que realment ens importen.
I potser fins i tot amb persones que estiguin passant per un mateix procés, això ens podria ajudar?
100%. Nosaltres al centre tenim molts grups de suport. Tenim un grup de suport de persones que tenen Parkinson, un altre de persones que han patit un ictus, un altre de persones que han patit o estan patint un càncer. Clar, és brutal. Fins i tot tenim grups de familiars dividits per malalties. I és brutal perquè et pots obrir amb gent que saps que entén exactament el mateix pel que tu estàs passant. I de la mà de... Bueno, en aquest cas ho condueixo jo, no? Però de la mà d'un professional que també sàpiga donar pautes i eines, es fa molta feina amb els grups de suport. i és molt bonic.
I d'això es tracta. Moltíssimes gràcies, Anna Bertran. Si algú vol més informació, el centre Ara i Així del Passeig Nou de Figueres, encapçalat per l'Anna Bertran, que és psicòloga i és fisioterapeuta. Fins a la propera, Anna. Molt
bon
dia.
Fins la propera. Moltes gràcies.